La majoria del govern decanta la votació i els aparcaments es gestionaran a través d'un contracte de serveis. L'Ajuntament ha aprovat en ple extraordinari licitar la gestió de la zona blava i dels aparcaments de l'Era, la Lloba, Puig i Cadafalc i Plaça Catalunya mitjançant un contracte de concessió del servei. L'equip de govern fa valdre la seva proposta, que comportaria uns beneficis de 210.000 euros anuals pel consistori. L'oposició critica la manera de fer dels socialistes, especialment per la manca de previsió, i lamenten que no s'hagi apostat per la municipalització. La Setmana de la Innovació i el Mar lluita contra els residus plàstics. Pescadors i ONG s'uneixen per la conscienciació ambiental dels alumnes d'ESO. El Maram ha acollit tallers de reciclatge, biodiversitat i testimonis de pescadors amb l'objectiu de lluitar contra els residus plàstics a mar. L'Escala és un any més present a la trobada de passions de Catalunya. Ha estat a Castelló d'Empúries i Empúria Brava, l'escenari de la trobada anual de passions de Catalunya, un esdeveniment que ha reunit representants institucionals i membres de les associacions que formen part de la Federació Catalana de Passions, com és el cas de l'escalenca El Rosetó. La columna 27 d'octubre de la Caminada per la Llibertat travessa terres empordaneses durant la caminada per reactivar la flama per la República. La marxa va iniciar-se el passat 11 d'octubre a la Catalunya Nord i finalitzarà el dia 27 davant el Parlament. En esport, Xavi García i Alba Guinart competiran a l'Iron Panda Raid. Xavi García i Alba Guinart han confirmat que assistiran un any més al Marroc, però no per competir a la Panda Raid, sinó que els escalencs s'han inscrit a una prova molt més exigent i més competitiva, aquesta Iron Panda Raid, que passarà per escenaris de postal. El temps, molta bonança, amb una temperatura gens típica per les dates. S'aniran passant alguns núvols, però sobretot dominarà el cel clar. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 21 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fas a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada 2025-2026?
Sí, i tant. Per començar, amb l'Ull Avui d'en Joan Brugués, que el podràs escoltar d'11 a 12 del matí i amb noves seccions.
El més calent a l'Aigüera, ara, de 12 a 1 del migdia, i el presentarà l'Ona Vilà, amb seccions molt.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on coneixerem les últimes notícies del Club Nàutic d'Arenys. Després ens explicaran quin és el resultat de l'estudi de l'oceà que ha portat a terme Copernicus i que reflecteix una mica la realitat actual dels nostres oceans. Celebrarem el Dia de la Dona Rural, baixant fins al Delta de l'Ebre, i acabarem el programa d'avui amb una proposta solidària que té molta relació amb el mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Ens toca fer la secció d'actualitat dels clubs nàutics d'arreu del territori i anem fins a Arenys de Mar. És un club molt actiu, tant esportivament com socialment. Ara mateix estan preparant ja l'organització d'una gran prova el 8 i 9 de novembre i la vista posada en la Lliga Blava Escolar, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui, més o menys com farem un cop al mes, fem un repàs de l'actualitat del Club Nàutic d'aquí d'Arenys de Mar, i per això saludem a la seva gerent, a la Pilar Rodríguez. Pilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Pilar, bé, explica'ns, doncs, en primer lloc, com esteu? Com està tot plegat per qui vagi al Nàutic?
Doncs mira, perquè el Nàutic està tot, pues, fent moltes activitats, està tot molt bé, la gent està contenta, continuem fent l'escolar Beta d'Òptimis per als més petitons. Fem moltes activitats, ja t'ho vaig comentar l'altra vegada, aquí dic s'acaba l'estiu però comença la tardor i sempre tenim activitat. Ara, per exemple, aquest cap de setmana passat vam tenir també les flotes que entrenaven aquí, també vam tenir una regata inversa per als creuers. No, que ja et dic, moltes activitats, sí, sí.
I tant. Doncs vinga, desgranem-les, si et sembla, Pilar, ens anem aturant una miqueta en cadascuna d'elles. Comencem, si et sembla, per les activitats, de caire més formatiu, de caire, més per a infants i joves. Em deies, seguiu amb l'escoleta, també sabem que hi ha en marxa la Lliga Blava Escolar, és a dir, que això també no para.
Exacte, sí, sí. El que us comentava abans, els més petitons tenim l'escoleta d'Òptimis, després també tenim la flota Open, que són per també els que estan iniciant i són més grans, d'edat més gran, i tenim la Lliga Blava. La Lliga Blava ja ha començat i tenim també molts nens que ho estan provant i que realment ara ja n'hi ha alguns que el Ferran em comentava l'altre dia que ja naveguen solets, o sigui que molt bé, que està tothom molt content. I després està, ja els que estan més iniciats, que ja són els que competeixen, que són els d'ILCA, i els d'Òptimis també, que tenim en Lucas, que en Lucas aquest cap de setmana també va guanyar a Blanes, o sigui que molt bé, que estem ja dic, molt contents amb la participació que tenim en les activitats.
Ah, perfecte. En quin campionat competia el Lucas?
A Blanes, però ara no te sé dir perquè és just ha sigut ara que m'ho han comentat que havia fet podi, o sigui que ara mateix no ho tinc aquí davant. Però no, és que en Lucas està imparable, en Lucas. Sí,
clar,
sí.
Exacte, no va dir, és un dels grans valors esportius i de més projecció que té el Club Nàutic d'Arenys ara mateix, perquè també és jove, és molt jove, per tant aquí hi ha un valor de futur increïble.
Sí, sí, en Lucas ha crescut amb nosaltres, sí, 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 llavors ara mateix és la nineta dels nostres ulls, saps? Sí, 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 està imparable.
I tant, cuideu-ho.
I tant que sí. I properament, el 8 i 9 de novembre, celebrem el Gran Premi d'Andorra, que a vegades tu ja saps de què va, que venen, ho fem a través de la Federació Andorrana i venen a fer aquí una competició. No és a nivell de la Federació Catalana de Vela d'aquí, però sí de l'Andorrana. I és una festa que també és una festa de vela, no? Que venen a fer aquí diferents regates de diferents nivells i de diferents disciplines, no?
I
recordo... això ho farem el 8 i 9 de novembre.
Sí, recordo que una vegada també ens ho va comentar un dia que vam parlar amb la Mònica Zon, ens ho explicava, que aquest cap de setmana de novembre que ens dius, Pilar, el 8 i 9, hi haurà aquesta regata, aquesta gran festa, i ens explicava això, que diu, sembla que no pugui ser, no?, la Federació Andorrana, que Andorra no té mar, ens han de competir, ve a fer la competició aquí a Arenys, això també és important.
Sí, 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 perquè ja et dic, això que no puntua a nivell de Catalunya, però igualment és una cita que la gent hi vol estar, vol participar-hi. I venen molts participants, arribem a tenir uns 120 participants, entre totes les disciplines, o sigui que molt bé, que molt bé, molt bé.
I tant, sí, home, sí. I que Andorra, que diguem-ne, com que no té mar, ha d'escollir un lloc on anar, i pot escollir, imagino, qualsevol club nàutic, qualsevol zona de tota la costa catalana, però escull Arenys de Mar. Vol venir a fer la competició aquí, això també vol dir alguna cosa.
Sí, exacte, perquè sí, sí, van escollir Arenys i els hi va agradar i des de llavors ja crec que és el quart any ja que ho fem aquí amb ells, no? I sí, sí, estan molt contents i ells el que necessiten és l'espai i l'organització i l'acolliment, no? I l'acolliment que els hi han donat aquí a Arenys li ha agradat molt. Sí, sí, esperem que es mantingui més temps, sí, sí.
I tant, tant de bo, llarga vida aquesta festa de la vela andorrana, però que es fa aquí a Arenys i que també, no sé si aquell dia la gent que s'acosti a la platja, que s'acosti arran de mar, aquell dia ho notarà, això, veurà embarcacions o queden molt lluny, no sé com va això.
No, s'intenta fer els camps de regata, normalment intentem fer-los el més a prop possible, però que tot això també depèn del vent, i llavors sí que és molt bonic, per exemple, veure quan surten totes les embarcacions, no? Normalment el vent puja cap allà a les 12 o així del migdia, i entre 11 i 12 comencen a sortir totes les embarcacions des del port, i és molt xulo, perquè ja dic, hi ha moltes embarcacions i surten agrupades, no? I es veu com una filera de veles, no? no? I que és molt bonic de veure, és molt bonic de veure. Sí, sí. I és probable, doncs, que des dels espigons es pugui, doncs, veure algun camp de regata. Sí, sí.
Fantàstic, perfecte. Ara falta el que falta sempre, que faci bon temps.
Ah, sí, sí, falta el vent, falta el vent. Hem d'encarregar el vent, perquè sense vent no
malament
podem fer res.
Malament rai.
Exacte.
Sí, sí. Està fent un temps una miqueta tan boig ara, darrerament, avui mateix. Ens trobem que ha plogut, que fa sol, que tomba, que gira, que dius, no acabes de saber ben bé mai què et trobaràs, eh?
Sí, bàsicament per això, amb la vela el que necessitem és vent. Si plou, es pot navegar igualment. A veure, si plou molt, molt, moltíssim, evidentment que al final s'acaba anul·lant, no? Però el que és primordial és el vent. Mm. Llavors no volem ni molt vent, perquè massa vent tampoc és bo, però tampoc, i poc tampoc, o sigui que ha de ser la mida concreta.
I tant.
I després també comentar-te el tema de la base nàutica, que continuarem fent els esports nàutics i l'aventura blava i l'esport blau. Vull dir que amb tot això continuem fent les activitats amb les escoles d'Arenys, que no paren de venir de navegar, no? Que el que volem és que tothom provi a navegar i que a veure si a algú li agrada. I doncs acaba fent doncs com la lliga blava, no? De realment la gent que li agradi molt el mar.
Clar.
Sí, sí.
De fet, crec que es tracta una mica d'això, no? De fet, de que almenys que no hi hagi ningú que no, si algú no navega perquè no li agrada, correcte, però almenys que no hi hagi algú que no navega perquè no ho ha provat, perquè si ho ha provat, també és una llàstima que no ho faci, simplement perquè no ha tingut ocasió de provar-ho.
Exacte, és això. Per això. Nosaltres sempre des del club el que hem volgut és doncs, que les escoles puguin donar aquesta oportunitat, no? Dient que facis 5è i 6è de primària i tinguis aquesta opció doncs, de provar doncs, navegar. Si t'agrada navegar, doncs mira, pot ser el teu hobby per sempre, no? O pots, mira, fins i tot dedicar-t'hi, vés a saber, no? Però almenys que ho hagis provat, I que això és com tots els esports, que si t'agrada perfecte i si no, busques el teu, el que t'agradi de veritat.
Exacte.
No?
La qüestió és moure'ns, és fer algun tipus d'esport i per què no la vela, i tant, és un esport que potser no el tens tan a l'abast com és socialment més popular el futbol, el bàsquet, per dir-ne uns quants, eh? La vela potser no la tenim tan a l'ordre del dia, però almenys des del Club Nàutic feu aquesta missió de dir, som aquí, tothom que la vulgui provar, tothom la provarà. Per tant, a qui li agradi,
exacte,
ho sabrà.
Sí, perquè al final et dona la sensació que és clar, no, és que per provar-ho he de tenir una embarcació. No cal tenir res. Simplement ganes de provar-ho perquè des d'iniciar-te a la vela no cal que tinguis embarcació. L'embarcació jo te la compraràs ja quan ja estiguis decidit del tot i ja vulguis fer segons quines disciplines, no? La gent, per exemple, que està fent l'escoleta d'Òptimis, no cal que es comprin un Òptimis. Nosaltres tenim Òptimis i llavors surten amb els que nosaltres tenim.
Clar.
Per tant, ja dic, ja els de la flota Open també, nosaltres tenim diferents embarcacions i aquí van provant les diferents embarcacions. O sigui que al principi no cal tenir aquesta embarcació i quan després, més endavant, doncs en els nanos els agrada i volen navegar, pensa que sempre també hi ha embarcacions doncs, de segona mà, d'aquestes que nosaltres també mirem de trobar alguna cosa que sigui més assequible fins que tu ja et vulguis anar a fer un nivell, ja tenir un nivell molt més superior, saps? Però vull dir, tot això també donem totes les facilitats del món, perquè tothom estigui còmode i pugui ser i pugui fer-ho a la seva mida.
Ara pensava igual com qui fa música, no? Potser vols aprendre bateria, guitarra, no cal que et compris una guitarra el primer dia. A l'escola de música n'hi ha, l'aprens a tocar, després te'n compres la primera, allò una mica com puguis, potser encara no és gaire bona, després si et vols dedicar a això ja te la compres més bona i a partir d'aquí vas fent, doncs ve a ser el mateix.
Exacte, sí, deu ser el mateix. Sí.
Perfecte.
És així. Sí.
Pilar, també hem de repassar activitats del Club de Mar, no?, que seguiu fent-ne també. Això també és una qüestió que va endavant i no para.
Exacte, sí, el Club de Mar continua endavant, continuem amb les activitats dirigides de ioga, pilates, tonificació, funcional, tot això, com sempre, i a més l'activitat de rem, que de rem doncs, també tenim ja 9 equips de rem, i que són gent que competeixen de manera lúdica, encara no. El que et vaig comentar també fa poc és que ara estem entrenant ja un equip de femení, de competició, però de moment s'estan entrenant, perquè ens agradaria doncs, que entressin a fer la competició a nivell de llaüt català. I ja estem amb això també. O sigui que sí, el Club de Mar, doncs, per tothom, ja ho vaig comentar L'altra vegada que vulguin informació només han de trucar al Club Nàutic o passar per aquí a les tardes. Nosaltres estem aquí fins a les 5, però de 5 a 8 en el mateix gimnàs del Club Nàutic hi ha una persona que pot donar la tota la informació de per qui us volia apuntar. Sí,
I,
sí.
I el bridge com va? Que la setmana passada en parlàvem aquí al programa i la Fina Anglada ens va venir a explicar com se juga i tot plegat. Això també va bé?
Bueno, el bridge jugar al bridge és el tema de les cartes i sí, de moment ja tenim gent apuntada que ja han començat el curs i encara hi ha algú, si està interessat en apuntar-se, es pot apuntar en qualsevol moment. I vam pensar que seria una bona iniciativa perquè hi havia molta gent que, doncs, que deia que els agradava, aquí normalment jugaven al domino o jugaven a altres coses i llavors va venir la Fina i ens va comentar el tema del bridge i vam pensar que seria interessant. I sí, sí, cada cap de setmana s'apunta algú nou. O sigui que sí, sí, a veure... Sí, sí, la idea a veure és a dir, també pues, arribar a fer doncs, unes pools, que les pools són el tema de competicions entre uns i uns altres, no? I bueno, pues, de moment que entrenin els nostres i que sàpiguen jugar bé al bridge i quan sàpiguen jugar bé farem una pool i que vingui tothom a fer la competició aquí al Club Nàutic també.
Vinga, i quan la feu, nosaltres des de la ràdio ho explicarem.
Exacte.
Perfecte, Pilar.
Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona, Pilar Rodríguez, que és la gerent del Club Nàutic. Força i endavant, que aquí d'activitats no us en falten. Per tant, doncs, endavant.
Molt bé, moltes gràcies. Us anirem mantenint.
Gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
No deixem el mar, però canviem radicalment de tema. Copernicus va treure un nou informe sobre l'estat de l'oceà d'aquest 2025. En aquest estudi assegurava que pateix una triple crisi, que és l'escalfament global, la pèrdua de biodiversitat i la contaminació. A més, també afirmen que des del 2016, és a dir, fa gairebé 10 anys, el nivell del mar ha anat pujant. De tot plegat en volem parlar amb Álvaro de Pascual Collar, editor d'aquest estudi. Muy buenas tardes, Álvaro.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora lo estábamos comentando, podemos afirmar que la problemática del océano ya afecta a todos los puntos y no solo a sitios localizados.
Sí, esta problemática de la que hablas, de la triple crisis planetaria, ha sido definida por las Naciones Unidas. Y bien, como has dicho, consiste en la combinación de tres efectos, digamos, diferentes, aunque obviamente están linkados entre sí, que es la presencia de efectos de cambio climático, la pérdida de biodiversidad o los efectos de la contaminación y la polución. En el informe que hemos lanzado hace unas semanas, pues hemos realizado un estudio, uno de los estudios que se presenta muestra que efectivamente se puede decir que el 100% de la superficie del océano está afectada por al menos una de estas tres efectos de la triple crisis planetaria.
Además, también en este informe aseguráis que ya hace más de 60 años, ¿no?, que el calentamiento oceánico se ha acelerado.
Sí, sí, o sea, realmente, tenemos datos desde 1982, que son, con lo que llevamos del siglo XXI, son 50 años, en los cuales hemos observado realmente pues un ascenso de las temperaturas del océano. Pero vaya, realmente este calentamiento viene realmente desde etapas preindustriales.
¿Desde etapas preindustriales ya había calentamiento?
Bueno, más bien viene ocasionado a posteriori o como origen de la etapa industrial, pero realmente se puede medir cómo este ascenso se produce a continuación de la etapa industrial.
O sea, básicamente, con lo que dices por la contaminación, sobre todo que se acentúa en esta etapa industrial.
Claro, esa es la principal consecuencia de lo que conocemos como el calentamiento climático de origen antropogénico, que viene principalmente dado por las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente originadas por la quema de combustibles fósiles, que desde luego tuvo su inicio de la forma es medida que tiene a día de hoy en, con la revolución industrial, sí.
Aún así, el récord histórico de temperatura del océano es de hace un año, ¿no?, del 2024.
Sí, efectivamente, en 2024 se recogió el récord de temperatura del océano medido a nivel global, como media de la temperatura global en el planeta Tierra, que fueron 21 grados centígrados. Y bueno, también quizás hablando así de récords de temperatura, en lo relativo a la zona en la que nosotros vivimos, nos podemos centrar en los récords de las olas de calor marinas, que bueno, son un parámetro que digamos, es similar al parámetro que estamos tan acostumbrados a escuchar en la meteorología, ¿no? Las olas de calor atmosféricas, pues el océano también tiene olas de calor, que son periodos en los cuales la temperatura, pues la temperatura asciende durante un tiempo más o menos sostenido, digamos, de una semana o más. Y este tipo de parámetros también se miden por tener un gran impacto sobre los ecosistemas y sobre, bueno, pues la acuicultura y los cultivos marinos. Entonces, sí que hemos visto en los últimos años olas de calor marinas, un récord, tanto en el Atlántico Norte como en el Mediterráneo.
Y además, cada vez estas olas de calor marinas son más intensas.
Sí, como te digo, hemos observado récords muy llamativos en los últimos años. Sin ir muy lejos, en 2024 tenemos la ola de calor que afectó al Noratlántico tropical, que fue una ola de calor que en todos los parámetros que se puedan medir fue una ola de calor récord. Y centrándonos en el Mediterráneo, entre los años 2022 y 2023 asistimos al impacto de una ola de calor cuya quizá su temperatura máxima no fue de récord, pero sí lo fue la duración de la ola, sí, que fueron del orden de 300 días de ola de calor, uh-huh, es decir, sí, prácticamente 10 meses seguidos de ola de calor, ¿no?
Sí, cuando hablaba de intensidad me refería a esto, a la duración, que cada vez duran más estas olas de calor.
Sí, claro. El asunto es que este tipo de olas de calor, la intensidad se puede a veces referir tanto a la temperatura máxima alcanzada, la temperatura promedio alcanzada, la duración, en fin.
En este sentido, vosotros también en este estudio, en este informe, explicáis que este aumento de la temperatura del océano, estas olas de calor recurrentes, hacen que se pierda el hielo marino, ¿no? ¿Qué supone esto?
Sí, básicamente se hace un estudio real de cómo evoluciona, también es otro de los parámetros que se sigue muy de cerca, que es la evolución de la cobertura de hielo a nivel mundial. Y en ese sentido, bueno, pues tanto ya no solamente el efecto de las olas de calor marino, sino el calentamiento global en general, conlleva que estamos asistiendo a un claro retroceso de las coberturas de hielo, tanto en el Ártico como en el Antártico, y estamos viendo nuevamente mínimos históricos.
¿Qué supone esto? ¿Qué supone estos mínimos y esta pérdida?
Hombre, desde luego estos mínimos desde luego tienen varios impactos a nivel, como se puede suponer, a nivel ecológico, tienen muchos impactos en cuanto a evolución de los biotopos y el impacto de los organismos que viven asociados a este tipo de ecosistemas. Y también, bueno, se reconoce cierto impacto en lo que se llama una retroalimentación. Es decir, el hielo, la cobertura de hielo del planeta es una cobertura que tiene capacidad de reflejar el calor que llega al planeta, porque de alguna forma tiene mucha capacidad de reflejar la radiación solar que llega al planeta, ¿no? Si reducimos la cobertura de hielo, el efecto es doble. Hay un calentamiento por esta reducción de la cobertura de hielo, pero además todo ese calor que se reflejaba antes se deja de reflejar ahora, con lo cual se genera que haya un proceso de retroalimentación que haga que al final todo se caliente más rápido.
En este programa, en alguna ocasión, hemos hablado de la acidificación de las aguas marinas, pero exactamente para que la gente lo entienda, ¿cómo afecta todo esto?
Bien, pues la acidez del agua básicamente tiene muchos efectos a nivel biogeoquímico. Básicamente cambia los parámetros químicos que existen en el agua. Y igual que a lo mejor los seres humanos, pues necesitamos vivir en un ambiente que se encuentra con unas concentraciones de oxígeno o unas concentraciones de determinadas sustancias químicas que nos permiten la vida. Si se alteran estos rangos químicos, puedes poner en peligro la vida o la supervivencia de determinadas especies, ¿no? Con el tema de la acidificación quizá es menos claro de ver, pero viene a ser lo mismo, ¿no? La acidificación o el pH del agua, los organismos están acostumbrados a vivir en un determinado rango de pH, y la modificación de este pH hace que haya especies que puedan tener dificultades para sobrevivir en esas condiciones. Y esto es porque efectivamente las propiedades físico-químicas del agua cambia la facilidad con la que se disuelven algunas sustancias, lo cual puede suponer problemas, y también pues este tipo de en el pH ya no solamente tienen efectos a nivel ecosistema o de ecosistemas, también tienen efectos en términos de industriales, efectos que podemos ver en la industria como la acuicultura o las pesquerías, pero también tienen efectos en términos de erosión en algunas ocasiones, y pueden afectar, por ejemplo, áreas de protección mundial de la UNESCO, los lugares de patrimonio mundial de la UNESCO, donde, pues como decía, el cambio del pH puede afectar este tipo de, pues, por ejemplo, la erosión.
También otra de las problemáticas que preocupa, y sobre todo aquí en la zona de Tarragona, es la contaminación por microplásticos y por plásticos y por basura que va a los océanos. Realmente es un problema muy grave.
Sí, desde luego es un problema muy muy grave, que está asociado realmente a la forma en la que digamos hoy se desarrolla la vida en el primer mundo, ¿no? Ya que nuestra sociedad, el crecimiento de nuestra sociedad se encuentra estrechamente relacionada con el consumo de plástico, ¿no? Y la producción de plástico. Desde luego, plásticos que son muy poco biodegradables y además tampoco se hunden, con lo cual, digamos, una vez que tiramos un plástico, ese plástico permanece flotando en la columna de agua y no se biodegrada, sino que simplemente se va fragmentando, haciéndose cada vez en partículas de menor tamaño, pero, digamos, no cambia químicamente, simplemente se fragmenta, ¿no? Entonces, al no hundirse, al no sedimentarse, se mantiene flotando en la columna de agua, y entonces pasa a formar parte de la cadena trófica. Hay organismos que lo comen, tras comerlo eso pasa a formar parte de su organismo, y ahí entra en lo que se conoce la cadena trófica, ¿no? Luego vienen otros animales que se comen esos primeros organismos que se han comido el plástico, y se empieza a detectar plástico en las fibras musculares de muchísimos organismos.
Esto también de alguna manera nos afecta a nosotros.
Sí, por supuesto. Al final es un poco lo que hablábamos, que estos plásticos se encuentran en la columna de agua, y al final los digerimos también nosotros. No en un tamaño macroscópico, pero sí en un tamaño microscópico, claro.
Más allá de todo esto, ¿puede afectar a que haya brotes de enfermedades entre las especies?
Sí, bueno, enfermedades, digamos, de carácter infectocontagiosas, pues desde luego no te sabría decir así directamente. No me suena haber escuchado ningún caso o ningún estudio relacionando ese tipo de enfermedades. Desde luego, sí que tienen un impacto grande. Bueno, todos hemos visto videos de las famosas redes de pesca que quedan a la deriva, que no dejan de ser contaminación por plásticos, cómo esas redes también siguen pescando, por ejemplo, ¿no? A pesar de que están a la deriva y sueltas, pues esas redes de alguna forma siguen pescando y siguen matando organismos, y siguen atrapando organismos de todo tipo. Lo mismo, muchos de estos elementos plásticos ya de un tamaño considerable son confundidos en ocasiones con alimento por algunas especies, como las tortugas, que tratan de ingerirlos, y eso, bueno, pues puede resultar fatal. Ese tipo de impactos sí que hay muchos. En términos de enfermedades infectocontagiosas, por lo menos a mí no me constan estudios, pero no descarto que pudiera haber alguna relación.
Uh-huh. Hemos hablado de que hay un deshielo, aumenta el nivel del mar, y si hablamos del aumento del nivel del mar, es un problema sobre todo por las personas que vivimos cerca de la costa.
Claro. Sí, además se pone de manifiesto en el informe en Europa y concretamente en todas las regiones relacionadas con el Mediterráneo europeo. La densidad de población es considerable, claro. Y bueno, el Mediterráneo se ve afectado por este aumento del nivel del mar, como el resto del océano, ¿no? Entonces, realmente este aumento del nivel del mar, a veces podría parecer que se está hablando de cantidades que no son muy, muy alarmantes, porque estamos hablando de que se han registrado ascensos del nivel del mar del orden de 23 centímetros en 100 años, lo cual, pues, insisto, podría parecer que no es mucho, pero debemos tener en cuenta que este aumento del nivel del mar, por una parte, es acelerado, es decir, no es un aumento constante, es un aumento que se acelera de año en año, de modo que cada vez este aumento es más rápido, y por otra parte, hasta ese punto podemos decir que si bien en los últimos 100 años el nivel del mar ha ascendido en 23 centímetros de forma global, en la zona del Atlántico Norte en la que estamos, en los 25 últimos años ha ascendido 8 centímetros, que es poco menos de la mitad de esos 23 centímetros, ¿no? Con lo cual, eso nos da una idea de que esto realmente se está acelerando de una forma alarmante, y estos, pudiera parecer pequeños 23 centímetros, sí que tienen efecto, no tienen efecto quizá en el día a día, porque a lo mejor puede no percibirse en el día a día, pero sí que tienen efecto en los momentos en los cuales estos 23 centímetros se suman al oleaje producido por tormentas, al aumento del nivel del mar producido por meteotsunamis, como los que vemos en el Mediterráneo y concretamente en Baleares. Entonces, en esos momentos de inundación, en esos momentos de tormenta, esos 23 centímetros sí son relevantes y sí tienen un impacto claro, haciendo que esas inundaciones, esos rebases y esos impactos tengan un alcance todavía mayor.
Ya para ir terminando, en nada, ahí la COP30 en Brasil, no sé qué importancia, qué relevancia o qué mensaje se debería transmitir de todo esto que estamos hablando.
Claro, podríamos decir que este informe es un informe en el cual no se hace ningún tipo de predicción, vamos a decir, no se hace ningún tipo de proyección de cambio climático, no se hacen cálculos de lo que será en el futuro. Simplemente este informe se centra y se focaliza única y exclusivamente en proveer una información científica y comprobable y contrastable de lo que está pasando ahora en la actualidad y de lo que ha estado pasando en las últimas décadas. Entonces, realmente no se puede contraargumentar este informe con el, bueno, eso ya veremos si ocurre. No, es que está ocurriendo, ¿no? Eso por un lado. Y este tipo de informes, al final, lo que tratan de dar es una respuesta desde el lado de la ciencia, aportando pues información para este tipo de reuniones y aportando información para la sociedad, para los tomadores de decisiones, para los gobernantes, de modo que tanto la sociedad como los gobernantes o los tomadores de decisiones tengan una información fiable y fidedigna sobre la cual puedan tomar decisiones y actuar en consecuencia.
Pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Álvaro, por atendernos esta tarde aquí en Arranda Mar.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
Entrem dins la recta final, fem parada al Delta de l'Ebre, que aquest cap de setmana va tenir lloc l'acte d'homenatge del Dia Internacional de la Dona Rural a Deltebre, Cel.
Sí, Marina, Deltebre va fer homenatge al Dia Internacional de la Dona Rural en un acte celebrat al Centre Fluvial del Delta el diumenge passat. Ens donarà més detalls Eva Marín, regidora de Foment Cultural, Igualtat i Tinença d'Animals de Deltebre. Eva, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Eva, quin ha estat el fil conductor d'esta edició?
Pues enguany, el fil conductor han sigut les dones als mercats municipals, tant de la Cava com de Jesús i Maria.
Molt bé, llavors l'acte d'homenatge, bueno, sota el títol, no? Dones i mercats, ha estat bueno, dedicat a conèixer la trajectòria i l'esforç i la contribució que han fet a la societat aquestes dones que bueno, han treballat als mercats, no?
Sí, així és. Hi ha, durant diverses generacions, hi ha parades que ja van per la tercera i la veritat és que, bueno, que el mercat sempre ha tingut nom de dona perquè són la majoria les que han estat sempre davant del taulell, rebent a la clientela, tot i sempre amb bona cara, tot i haver-se a lo millor aixecat de dormir a les 3 de la matinada. I ja. Van pensar que seria un reconeixement molt important.
Molt bé. I quins objectius us vau marcar en la celebració d'un acte com este?
Pues més que res, fer un treball de recerca on es van buscar totes les paradistes dones que havien estat al front de les parades. Hem de tindre en compte que, per exemple, el mercat de la Cava va començar a funcionar sobre l'any 58, 1958. El de Jesús i Maria va començar a funcionar l'any 1969. Hi ha molt poques dades que hem anat trobant de recerca també, de publicacions als diaris i tal, i a partir de llavors, pues, en paradistes que estan actualment i tirant una mica cap atràs, en paradistes també que coneixíem, ens han anat ajudant també a buscar, ai, pues mira, que aquella persona també estava, l'oncle, la tia, saps? I allà on és com aquí el poble, pues, la veritat, per sort, ens coneixem quasi tots, sí. Pues, hem anat fent aquesta xarxa fins que hem pogut trobar l'origen d'algunes parades que porten moltíssims anys, com per exemple vam tindre dos assistents que tenien 96 anys, un matrimoni, que va tindre una parada al Mercat de la Cava més de 60 anys.
Ja, clar, vull dir, són un munt d'anys, no?, treballant per la gent del poble de cara al públic i, bueno, en este cas les dones, que són un pilar fonamental que s'ha, bueno, s'ha de fer honor al que fan, no?
Clar, sobretot també fer un homenatge, no?, i recordar la força i la constància, no?, de tantes dones que des de fa tantes generacions sostenen els pobles, els camps, els mercats municipals, que ens manté viva la relació directa entre els productors i els compradors, en aquest cas, no?,
sí.
Entre la terra i la taula, una cosa que és molt important, com, no sé, un exemple d'emprenedoria, d'esforç, no sé, de cuidar també la comunitat.
Sí, elles són, no, com el punt que ajunta, com deies tu, no, la feina del camp, bueno, que també hi ha dones, però en este cas, antigament, igual estava més dedicat als homes, no, i eren el punt de transmissió dels productes, tant el camp, la mar, tots aquests productes del sector primari a les cases del poble.
Exacte, perquè són les coneixedores, al final, no?, de les coses de cada temporada, de cada clienta, i sempre ha sigut, ha sigut un agraïment, no?, de la seva feina diària, perquè moltes vegades ha sigut invisible, però hem de reconèixer que és imprescindible, no?, i llavors, sí. Pues, no sé, és un treball també per a donar-los més, encara més veu, no?, i que tothom sàpiga, pues, que els mercats han de continuar sent espais de vida, no?, i que les noves generacions pues troben un exemple de compromís també en totes elles.
Correcte. Just ahir vam estar parlant aquí al programa amb Marisol Pinyana, de la peixateria Marisol, també del mercat de la Cava, i clar, amb ella comentàvem que al final elles, pues, evidentment, estan de cara al públic i fan, creen un vincle en els clients, no?
Sí, la era el que tothom dia, no? Sobretot les persones que han estat molts anys, com ara Marisol, no? Que el gener farà 30 anys també, que porta la seva parada de peix, o Neus, que està... s'ha jubilat ara després de 45 anys també en la carnisseria al Mercat de Jesús i Maria. Era un comentari recurrent, no?, que eren una família que sempre ha sigut com una petita família que s'han vist tots els dies i s'han creat uns llaços ja, pues per a sempre, no? I és una cosa molt bonica sentir-les parlar, escoltar-les, gent que, per exemple, pues, bueno, pues, malauradament ja no estan entre nosaltres, però han vingut els fills, les filles, a parlar, no?, del temps que van estar allí, dels records, i la veritat és que va ser un acte super emotiu i penso que tothom vam agrair, no?, les aportacions que mos van fer. Tant sí. Les dones que estaven, en aquest cas, de l'escenari, que eren 14, si no m'equivoco, més les persones també que van voler participar, no?, del públic i també pues, contenir alguna anècdota o alguna aportació interessant.
Sí. Llavors, durant el dia de l'acte, vau tindre dalt de l'escenari 14 dones, com dies, vinculades, bueno, al comerç de proximitat, pues, diferents parades de, bueno, carnisseries, peix, fruita, verdura, tot producte local.
Sí, així va ser. Vull dir, persones que està, també, o sigui, que encara estan davant del taulell, com és el cas, per exemple, de Marisol, però també persones que, com ara Neus, que comentava que s'ha jubilat, o gent que va estar pues, fa temps, no? Però bueno, que també, pues, tant en nom d'elles com en noms dels familiars més propers, pues, mos van voler contar les seues experiències.
Molt bé.
I també els seus començaments, que en molts de casos la gent que va estar fa molts anys, la veritat és que van ser uns començaments molt durs.
Ja. Yeah. Claro. Llavors, durant aquesta, bueno, espècie de taula rodona, no?, entre totes van anar compartint, pues, vivències, canvis que han patit el sector, que ara, bueno, és més que evident, no?, que el producte local s'està perdent i s'ha de fomentar en aquest sentit. I, bueno, va ser, pues, va ser una cosa rica, no?, que va aportar als assistents, entenc.
Moltíssim. La veritat és que jo penso que va ser com una mica, com una cosa recíproca entre també el que les persones, les dones en aquest cas, no?, que estaven dalt a l'escenari van poder transmetre i contar la seva història, i també el que el públic va voler també aportar i inclús recordar, pues, bueno, mira, és que jo coneixia molt a ta mare i quins bons records, i també van parlar, pues, de coses quotidianes, no?, i boniques que tothom... A veure, al fin i al cap, els mercats penso que formen part directa dels nostres records, no?, i... No sé, per a les persones que ens agrada visitar els mercats quan viatgem, no?, pues ens ha de passar el mateix al nostre mercat del poble, no?,
sí.
De que sabem aquella coseta que ens agrada de la carnisseria on te comprar, o i tenim aquell sabor que no s'oblida, o aquell peixet, o aquella verdura, i trobo que és algo que hem d'intentar, sobretot, treballar perquè això no decaigui, sinó
sí.
Al contrari, que es faci més gran i que la gent tingui un punt de referència, i també el turisme, no?, per a dir, anem a visitar el mercat, anem a comprar, sabem que és producte de proximitat i al final hem d'anar per aquí.
Exacte, lo de dir anem a comprar al mercat és producte de qualitat, de proximitat, i al final pues fem terreno, no, Eva?
Sí, és que, claro, hi ha tanta oferta ara mateix, no? Hi ha tanta oferta que penso que és important, sobretot, lluitar per mantindre lo nostre, no? Lo producte, el pagès que va a l'hort tots els dies i que porta aquella verdura fresca, i el pescador que surt cada dia, no?, i que està aquí a prop, no?, és importantíssim això.
I en quant a la participació del públic, bueno, com ha respost la ciutadania? I si vas poder parlar amb alguns participants assistents, ja va haver bon feedback de part d'ells?
Molt, va haver molt bon feedback. La gent estava molt agraïda, sobretot també és una paraula que va sortir, molt agraïda de que els haguessin donat l'oportunitat d'escoltar les veus d'aquestes dones també, no? I la veritat és que, vull dir, estem superagraïts també i estem molt contents, no? Vull dir, nosaltres des de l'Ajuntament també no sabem com agrair-los, no? Perquè, no sé, nosaltres el que volem és treballar al costat de totes aquestes paradistes, no? Perquè els mercats sempre siguin aquest espai de vida i de xarxa, sobretot.
Xarxa, molt bé, que és un... on si de vegades et passa alguna cosa, no? Hi ha com una xarxa creada, que el que diem abans del vincle també, no? Que saps on, bueno, on anar si alguna vegada necessites, tens aquesta xarxa detrás, que és molt important també.
Sí, contaven també moltes anècdotes, pues jo què sé, de, tenien tanta, eren tant com a família, no? Que a vegades sí. Podien, mira, pues esta setmana un dia ja fem una paelleta ja i mos quedem aquí dins tots a dinar, saps?
Sí.
I no sé, coses molt boniques. Jo penso que hi ha molt de, moltes ganes de continuar-ho, les paradistes que hi ha actualment, i penso que tenen moltes ganes, hi ha com una retornada o un retorn a tornar a estar molt motivades per a que això no se torni a fer gran, saps? Que hi haurà un temps, potser que els mercats van fluixejar una mica en l'arribada, pues, la majoria diuen, no?, l'arribada dels súpers, dels supermercats, de les grans superfícies, però sempre hi ha aquella persona i aquella clientela que es fixa i fidel, i això és el que s'ha de cuidar.
Sí, este acte d'homenatge, bueno, està dedicat, no?, enguany a les dones i mercats, però era en el marc del Dia Internacional de la Dona Rural. Eva, com definiries el paper d'esta dona, de la dona rural, aquí al municipi de Deltebre?
Pues és que jo penso que com al sector primari, o sigui, la dona rural penso que és la base, o sigui, l'inici del sostén, no?, de la majoria d'economia que està vinculada al sector primari, en la pesca, en la carn, no?, i també en la fruita i verdura, a part de moltes parades també que hi havien de coses que es venien a granel, llegums a granel. Està Celi, per exemple, que té una parada de fa moltíssims anys que continua oberta, que fa pa, pasta d'oli, vi a granel. Vull dir, jo només ho puc definir com algo essencial ara mateix, des de sempre, però ara encara més, i que entre tots no deixéssim que això decaigui, sinó al contrari, que miréssim, que penséssim abans de comprar, no?, del que portem a casa, no?, del que ens posem a la boca, del que... no sé. Jo ho definixo, no sé, estem molt contents de l'acte, penso que ha anat molt bé, i penso que també pot servir per a... si podem conscienciar una miquita més de població, no?, de que això ha de continuar així, doncs nosaltres ja ens donem per satisfets.
Correcte. Això que dius, perdona, Eva, per exemple, de granel, que ara és que torna tot el que ja fa molts anys és el que se feia, no?, la cosa, perquè ara està com, diguéssim, de moda, no?, la sostenibilitat, perquè, clar, el planeta està que no dona més, molt estem carregant, llavors torna com tot el que abans ja es feia i és el més, bueno, el més natural que hi ha. I com que estem ja cansats de les coses, bueno, pues ultraprocessades, que porten molts de plàstics, se torna a lo de tota la vida.
Clar, però lo més important és que elles no és que han tornat, és que no han deixat mai de fer-ho.
Sí, correcte.
Això és el bonic, que ara potser sí que està molt de moda, també, com tu dius, o te'n vas a una ciutat més gran i, bueno, s'ha ficat la botiga supermona, que vas a comprar, pues, la teu llegum i les teues llavoretes i tot, però... hem de tindre en compte que aquestes dones, aquestes parades, ho han fet des de sempre.
Claro, elles,
des de sempre.
Sí, elles mai han parat, no? Mai s'han deixat portar pel, bueno, pels grans consumismes que hi ha actualment, sinó que elles de tota la vida és, bueno, producte quilòmetre zero, de qualitat i atentes a les clientes en este tracte personalitzat, que és el que no trobem quan se va comprar a grans supermercats.
Sí, avui en dia diríem que són unes influencers, no?
Sí, correcte, correcte.
Sí, sí, però molt bé, molt bé. Vull dir, allí... pues no sé, la persona que vol, pues, los ous frescos, no? Pues sap que té un puesto per a comprar ous frescos de les gallinetes, o anar a comprar aquell oli que han produït a la seva finca, o aquell, o el vi a granel, o bueno, tot el que m'ha estat comentant.
Molt bé, Eva. I ja per a tancar, des de la regidoria hi ha pròximament accions o activitats encarades en aquest sentit, en, bueno, en el paper de la dona, ja sigui rural o no?
Bueno, nosaltres sempre, a part de les celebracions que fem de les diades, de com ara ha sigut el dia de la dona rural, el més que ve és el dia contra la violència envers les dones, el dia de la dona, tenim, hem ampliat i hem renovat el pla d'igualtat de l'Ajuntament, estem en la renovació també del segon pla de polítiques de dones, fem xerrades, tenim el curs de dones, salut i educació, que és una fita importantíssima, fa 20 anys que funciona, i el dijous, per exemple, fem la inauguració en persones superrellevants, fem xerrades, no sé, penso que estem ara mateix en una, etapa molt activa des de fa temps, però vull dir, i la gent cada vegada està més i més implicada, estem molt, molt contents.
Sí, esteu, bueno, a peu de canó, no, que es diu, treballant sempre per, bueno, per aportar a la ciutadania pues aquestes coses que al final són les que se valoren per a, bueno, per a donar visibilitat, que de vegades és lo que fa falta.
Sí, així és. I també, que no sé si, bueno, també voldria nombrar que lo diumenge, lo dia de l'acte que van fer, que nosaltres també tenim una col·laboració juntament en l'Obrador,
sí,
i que abans d'entrar a l'acte de, que van fer dins del centre fluvial del testimoni de totes les dones, vam tindre dues actuacions oferides també per la companyia La Dama, que també van ser molt xules, una que es dia Sanguinària i l'altra que es dia Hollywood, que van ser al principi es va fer fora i després al final va haver una actuació final d'una ballarina que va fer un solo de dansa, i llavors vam culminar este dia i vam fer, va quedar tot molt rodó i molt, molt xulo.
Molt bé, us va quedar pues, un acte molt guapet, no? Diguéssim, Eva, molt, com has dit, rodó i xulo, perfecte. Pues no res, moltíssimes gràcies, Eva, per haver connectat avui en el programa i seguirem pendents de la feina que feu aquí a Deltebre. Gràcies, Eva.
Molt de gust, gràcies a vosaltres. Adeu.
Doncs Marina, molt necessari este acte, ja que darrere de cada parada i de cada producte hi ha una dona valenta que fa possible el nostre dia a dia.
Doncs sí, molt necessari aquest acte. Moltes gràcies, Cel. I ara sí, recta final de la Randa Mar d'avui, i volem parlar d'un repte solidari que ha començat a Tarragona aquests dies, on la natació en aigües obertes té molt de protagonisme. Porta per nom pels valents i l'objectiu és recaptar diners que aniran destinats al Pediatric Center, Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu. En parlem amb l'organitzador de tot això, Joan Carles Adell. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com sorgeix tota aquesta iniciativa, Joan Carles?
Bueno, la iniciativa d'aquest repte concretament és del company del Tarraco, que és el Quineda.
Sí, el Miguel Van Der Poel és el Quineda.
Sí, Miguel Van Der Poel, i nosaltres, jo avui l'he acompanyat en el tram d'avui, que cada dia hi fa 16 quilòmetres, de dilluns a divendres, i surt de la platja de la Rabassada i arriba al Castell de Tamarit i tornem. Uh-huh. I avui l'he acompanyat jo, en aquest sentit.
I com ha anat avui aquests 16 quilòmetres?
Doncs millor que ahir, perquè ahir es veu que va tindre bastanta mala mar, ahir el va acompanyar el Jordi Cervera, de Reus, i avui l'he acompanyat jo. Avui hem tingut bastanta bona mar els 10 primers quilòmetres, després ja s'ha complicat una mica, quan tornàvem, amb mar en contra, però bueno, ahir ho hem superat, avui hem arribat amb 4 hores i mitja, ahir ho vam fer en 5, i ara esperar la segona etapa, que és demà.
Uh-huh. Al final l'objectiu, per la gent que no ho conegui, és nedar el Miguel, en total nedarà 80 quilòmetres, no?
Sí, correcte, és nedar 80 quilòmetres, i això m'ho va comentar fa dues setmanes, crec, i tenia al cap fer una cosa d'aquestes per fer un donatiu als nens i nenes que pateixen càncer, i com que estic dins del grup de Pels Valents, on fem events i també actes per recaudar fons, doncs ella em va proposar aquesta idea, jo li vaig dir que encantat i que l'ajudaria en el que fos, bueno, i ho ha tirat endavant amb el Fundació Tàrraco, que és qui està al darrere i qui pues, dia a dia també molts nedadors, màsters i ens acompanyen, i amics i amigues.
No sé si això també és una forma de visibilitzar aquesta malaltia i de visibilitzar que també la pateixen molts nens petits.
Sí, la veritat és que malauradament és una malaltia de les anomenades rares, perquè no se sap la causa, perquè comença un nen a tenir aquesta malaltia, i és l'única manera, l'única via de recaudar fons, doncs, per la cerca d'alguna cura o per ajudar les famílies que han de passar moltes estones i a l'hospital. I és una manera també, com ara fa el Miguel i altres vegades, és visualitzar que la gent que no es quedi aturada, que doni aportacions, que la mínima aportació que sigui doncs és benvinguda, i de moment el Miguel està fent un bon calaix per fer el donatiu.
Uh-huh. Avui l'has acompanyat a nedar tu, crec que cada dia l'acompanya algú diferent, no?
Sí, ahir el va acompanyar, com dit, el Jordi Cervera, que és de Reus, avui l'he acompanyat jo, demà crec que l'acompanya el David Garriga, el dijous l'acompanya, que és el Tàrraco, el dijous l'acompanya una nedadora, que és la Marta Rubio, i el divendres que acompanya el Tortosa. Bueno, avui també ens ha acompanyat a l'últim tram el Tortosa.
El Ferran
també,
Tortosa, sí.
Sí, el Ferran Tortosa ens ha acompanyat als últims 2.000 metres. Malena i sense neoprè i bueno, ens ha donat una guspira d'impuls final que ha anat bé.
I dissabte hi haurà com un acte simbòlic, no? Ja més a la platja de la Rabassada, que no es nadaran als 16 quilòmetres, però sí que es nadaran 1.000 metres o així, no?
Sí, ell, pues, amb la voluntat de voler aglutinar tota la gent, doncs va tindre aquesta opció de dir, pues, bueno, guardo algun quilòmetre o algun metre pel final, i així pot vindre la gent, que és un dia no feiner. També hi haurà merchandising que portarem de Pals Valents, i amb samarretes, gorres, clauers i demés coses que s'ofereixen, pues, bueno, tot amb una urna solidària per recaudar fons. I amb la finalitat de Pals Valents, que això, no, si em permets, ho comento, és d'arribar al 1 milió d'euros, que des de l'any 2017, doncs, la campanya aquesta, doncs, es va iniciar i volem arribar a aquesta cita.
Si la gent vol fer donatius així de forma en 30 segons, com ho pot fer?
Bueno, ara m'agafes perquè és un donatiu que va a un telèfon mòbil, vale? Però si no, directament a lo que és l'Hospital Sant Joan de Déu hi ha un enllaç on tu pots donar el donatiu allà directament i pots fer el donatiu des de un cèntim fins a la quantitat que tu vulguis. Sant Joan de Déu té una pàgina oberta on hi ha aquesta aplicació on tu pots fer el donatiu directament a l'hospital.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda, Joan Carles Adell.
Pues moltes gràcies a vosaltres, perquè vosaltres abans m'has parlat de visibilitat i vosaltres, doncs, en aquest cas, doncs, ens heu ofert aquest ventall, aquesta figura de dir a la gent, doncs, que hi ha aquesta repte i que sí. Si la gent s'anima, pues, i dir que vingui el dissabte allà a la platja de la Rabassada.
Molt bé, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies.
Molt bé,
així
gràcies
arribem al final de la Ronda Mar d'avui. Tornarem demà a partir de les 4 de la tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were, it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I feel to love a girl, I swear.
l'escala.
La xarxa.